dir, als vostres violents, però haureu de ser molt perseverants perquè Vox serà la veu dels milions de catalans que heu abandonat.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ernesto, va.
Joan, deies. Això és el que t'estava dient.
Sí,
La voluntat d'ella és molt clara i en l'aspecte que diu, perquè però també aquí hi ha una dicotomia, és a dir, si hagués sigut per al PSOE, a mi no em cap dubte de que haguessin dit que governi només Esquerra i nosaltres li donem els vots, no? En canvi, el PSC, guanyant les eleccions, no hagués sigut entès per al seu propi electorat aquí a Catalunya el fet d'apoyar Esquerra Republicana, no? Amb seguretat. Però el que és indubtable és el canvi de to d'Illa en aquest aspecte. Què passa? Que aquest canvi que substitueix el to agri de Ciutadans serà retomat per Vox i encara més extrem. I tu has dit, ha tornat al parlamentarisme? Per mi sí. O sigui, veurem Parlament i veurem discussions, no? Quin problema hi ha? Que la judicialització no ha marxat. És a dir, que Vox utilitzarà els mitjans externs de la política per continuar complicant la situació social i política a Catalunya. Això no en cap... Bueno, ho ha expressat, no?, en el resum que ha fet la teva companya, però és que és amb seguretat, perquè és el seu discurs i la seva manera d'actuar, la manera d'actuar d'una dreta radical populista que pretén no tant... Abans parlàvem de polítiques i de, en l'expressió, clar, en anglès es diferencia molt bé, no?, polítiques públiques i política dura, pues, si en aquest candidat precisament se li va demanar quin era el pressupost de la Generalitat i no ho sabia, no?
Escoltem, perdona, Ernesto, que t'estic tallant contínuament, disculpa. Escoltem les primeres paraules de Pere Aragonès, que ja contesta a Ignacio Garriga.
Molt honorable presidenta, conselleres, consellers, diputades, diputats, molt bon dia. Molt bon dia a tots. El combat contra la desigualtat, el combat contra la injustícia, el combat contra les misèries que el sistema econòmic, que les dinàmiques polítiques provoquen a la nostra societat, és un imperatiu moral. I és un imperatiu moral perquè la nostra acció política... L'acció política d'aquesta majoria republicana a favor de l'autodeterminació, de la majoria progressista que també hi ha en aquest Parlament, es guia pels principis de la llibertat, de la igualtat i de la fraternitat. Sense mirar l'origen, sense mirar la llengua que es parla, sense mirar tampoc la ideologia, sense mirar les condicions personals, sense mirar el gènere, sense mirar com algú vol estimar o com algú vol decidir sobre el propi cos. Per tant, els valors republicans... Els defensarem en aquesta cambra perquè, com deia, el combat contra la desigualtat és un imperatiu moral per si mateix, sempre. Davant de qualsevol situació de desigualtat, davant de dos éssers humans en què un està sumit en la pobresa i l'altre té abundància, el repte de la política, l'obligació política que tenim és reduir aquestes desigualtats, és garantir una vida digna per a tothom. I si això ho és sempre, si això ha guiat sempre l'acció política de les tradicions polítiques representades en aquest Parlament, que van molt més enllà de la que representa el meu partit, de la que representa el meu grup parlamentari, que també de les que representen també els diputats i diputades que avui en donaran suport per ser president de Catalunya, va molt més enllà, i en altres forces polítiques que també es fan seu aquest imperatiu moral, perquè la lluita per la igualtat és indissociable del nostre compromís polític. Si això ho és sempre, encara ho és més quan hi ha qui vol utilitzar aquesta desigualtat, qui vol utilitzar aquesta misèria, qui vol utilitzar aquesta injustícia per dividir la nostra societat.
Aquestes són les primeres frases del candidat, de Pere Aragonès, contestant, replicant a Ignacio Garriga en nom de Vox. Ens queden 5 escassos minuts per acabar aquesta petita tertúlia que volíem fer a l'inici d'aquesta segona sessió d'investidura al Parlament de Catalunya, i sí que volia preguntar-vos una cosa molt clara, no? Professor Torrents, professor Pasqual, quins són els principals reptes d'una legislatura que començarà com aquesta?
Bé, crec que el principal repte, diguem-ne, o almenys l'urgent, que a vegades des de que l'urgent i l'important no coincideixen, però en aquest cas jo crec que sí, diguem-ne, són gairebé el mateix. L'urgent és la crisi sanitària de la Covid-19, però aquesta crisi sanitària de la Covid-19, com sabem, ve junta amb una crisi econòmica de gran impacte social, i per tant, en aquest cas, coincideix allò que és urgent, resoldre doncs, la crisi, un problema de salut pública amb aquesta crisi sanitària, amb allò que és extraordinàriament important, que és que no es malmeti doncs, la vida de moltes persones, de moltes famílies, que a hores d'ara els costa moltíssim arribar a final de mes, i fins i tot, parlant de l'extrema pobresa, és que ja no arriben a final de mes, ni tan sols a començaments de mes. Per tant, les polítiques públiques de caràcter de salut, que aquestes van encaminades doncs, a acabar vacunant el camí del 100% de la població, esperem, en el transcurs de l'estiu, entenent que l'estiu arriba fins al mes de setembre. I la qüestió econòmica, doncs això és allò més important, tenint en compte això, que tot el planeta, però també des del Parlament de Catalunya, des del Govern de la Generalitat de Catalunya, caldrà doncs, dissenyar aquestes polítiques de caràcter econòmic i empresarial per un cantó, però també de caràcter social, i entenent per social no només les polítiques de socials en sentit estricte, de serveis socials, sinó també entenent que estem davant un món en el qual la política d'educació caldria que girés cap a la nova realitat, possiblement econòmica o laboral, que apareix davant la nostra vida i que la crisi sanitària ho ha, en certa manera, amagat, però que està canviant totes les que serien les variables econòmiques a nivell planetari d'un tipus d'economia cap a un altre, sobretot per la digitalització, sobretot per tot el món que s'apropa, i per tant, tot això ho haurien d'estar dissenyant també des del Parlament de Catalunya i des del Govern de Catalunya, sobretot en quant al disseny de polítiques públiques. Pensem, per exemple, en què fer, en una discussió que ha hagut aquests dies, què fer amb l'aeroport del Prat de Llobregat-Barcelona, què fer amb el propi port de Barcelona, però sobretot què fer també amb les grans indústries. O sigui, què fer, sí, s'ha anunciat el cotxe elèctric, tindrem el cotxe elèctric, però què farem amb altres àmbits d'aquesta economia que està tan diguem-ne, en transformació. I, clar, una transformació en un moment, diguem-ne, difícil, arran de la crisi del Covid-19. Per tant, faran bé els parlamentaris, els 135 diputades i diputats, i sobretot, perquè són els que, doncs, a partir de la setmana vinent governaran, el nou govern de Catalunya, farien bé en començar a fer més policies i menys polítics. Però no perquè la política, diguem-ne, no sigui important, sinó en el sentit, podríem dir, i amb això potser ara en català s'entendrà millor, hauríem de, diguem-ne, implementar més polítiques públiques que tinguin impacte social en les vides de les catalanes i els catalans, i menys, però tots, els 135 diputats i diputades, haurien de fer menys discursos polítics, sobretot menys discursos electoralistes, com el que en aquests precisos moments, a les 9:38, està fent aquest diputat de nova extrema dreta de Vox, Ignacio Garriga.
I diu el professor Torrents com en aquests moments està fent Ignacio Garriga, perquè la resposta de Pere Aragonès ha durat escassos 4 minuts. Ha dit que no volia perdre més el temps contestant discursos extremistes com el de Vox. Professor Pasqual, faci molt ràpid això.
Molt ràpid. Estic d'acord. Govern, gestió versus ideologia. Parlament, gran majoria farà ha pres consciència de tot el que ha dit el Xavier i la necessitat social que vindrà amb la crisi econòmica després de la pandèmia, però, i aviso, perquè, com ha dit el Xavier del meu tema, Vox estarà en el relat, no pas en les polítiques públiques. La resta es poden centrar en les polítiques públiques i tenen incentius per això. En canvi, Vox estarà instal·lat en un relat permanent. I tercera cosa, última, per tancar, i perquè també el Xavier és un especialista en això, en teoria política, com a profe de teoria política que soc jo també, m'encanta sentir parlar al Pere Aragonès de republicanisme. Atenció, de la idea del republicanisme, que és la res pública, que tant el govern com els ciutadans siguin responsables de la res pública i de millorar la vida comú, no? Més allà de república o monarquia. Estem parlant de republicanisme com a idea filosòfica en la que el ciutadà està compromès. I per dissenyar polítiques públiques, i això s'ha demostrat, la cogovernança, la implicació dels ciutadans en les polítiques públiques és molt i molt important.
És un plaer, com sempre, escoltar dos experts, dos politòlegs i dos professors com Xavier Torrents i Ernesto Pascual, que han tingut a bé avui ser amb nosaltres en aquest inici de la segona sessió d'investidura al Parlament de Catalunya. Moltíssimes gràcies a tots dos. Una abraçada.
Una abraçada. Gràcies.
Nosaltres, que anem a publicitat, tornem de seguida amb Digestum Legal i aquest Tirant pel Dret.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres, a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. L'escena del jazz està d'aniversari. Terrassa celebra el seu 40è festival. Del 27 de maig al 13 de juny, l'actualitat del jazz cuinat a Catalunya, França, Itàlia, Bèlgica, Països Baixos i els Estats Units sonarà el Festival Jazz Terrassa 2021. T'ho perdràs? Més de 30 concerts i activitats per tots els paladars. Informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmaen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret. Espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
3 minuts i arribarem a 3 quarts de 10 del matí. Els nostres companys que segueixen la informació del que passa al Parlament de Catalunya. Abans, però, dèiem, tirant pel dret, arribar a l'hora dels advocats de Digestum Legal, sense deixar d'estar pendents, dèiem, del que passi al Parlament. Va, avui tenim en aquest estudi l'advocada Irene González, que ens parlarà sobre 10 consells pràctics per un bon divorci, que és el que ens vol anunciar avui. Mireu, des de que es va aprovar la llei de divorci de l'any 1981, ja es van començar a tractar les qüestions derivades de la custòdia dels fills, dels drets de visites, de l'ús del domicili familiar, de les pensions, d'altres qüestions comuns que segur que afecten el matrimoni en un moment de ruptura i que alguns de vosaltres, malauradament, segur us ha tocat viure. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2019 es van produir un total de 91.645 divorcis a l'Estat. El 78,9% dels divorcis van ser de motiu d'acord, de mutu acord, i el 21,1% restant van ser contenciosos. Volem parlar d'aquests consells, dèiem, avui amb l'advocada Irene González. Irene, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Aquí li agraïm també avui, per cert, que hagi entrat més tard, que tinguem menys temps per parlar-ne de tot plegat, perquè estem molt pendents del que va passar en aquesta sessió d'investidura. Així que anem al gra. Va, quin seria el primer consell que ens donaries per tenir, si es pot dir així, un bon divorci?
Sí, per cert, respecte a això, jo preparant una mica el programa pensava, hauríem de parlar, de modificar una miqueta el títol, i en lloc de dir potser 10 consells pràctics per tenir un bon divorci, hauríem de dir 10 consells pràctics per no tenir un mal divorci, no? Perquè en realitat, qui té un bon divorci? Des del punt de vista legal sí que podríem parlar d'un bon o d'un mal divorci, no? Però en realitat un divorci és el que és, si hi ha una ruptura d'un projecte en comú en un moment determinat i bon divorci com a tal, pues no podríem.
No existeix.
No podríem. Bueno, primer consell que jo donaria, i crec que és el principal, parlar-ne molt. O sigui, en el moment en què es produeix, intentar negociar, parlar, enraonar sobre les possibilitats d'arribar a un acord. Mm-hmm. Està clar que crec, jo sóc 100%, o sigui, m'interessa molt esgotar sempre la via de l'acord abans d'anar al contenciós, perquè, bueno, com hauràs vist, bueno, com deies, no?, abans amb l'entrada, hi ha, en realitat hi ha un 80% de divorcis de mutu acord. Això què vol dir? Que la gent intenta negociar i arribar a un acord per no anar-te'n a un contenciós. Jo crec que he dit en alguns dels meus programes que hi ha dos tipus de divorci. Un divorci que pot ser de mutu acord, que és un divorci més senzill, més senzill. En realitat depèn de les circumstàncies, però en principi són més senzills, més ràpids, més econòmics i durant menys temps, i en canvi els divorcis contenciosos són més complexes, més traumàtics, porten més temps i evidentment són més cars perquè donen més feina des del punt de vista legal, no?
Deixa'm preguntar-te això, Irene, però jo dic perquè tothom pot tenir la idea de que quan comencem a escoltar la paraula advocat, per exemple, en divorci, vol dir, deixeu-me ser clar i contundent, vol dir merder, no? Entenc que no té per què, que les dues parts poden tenir els seus advocats respectius per saber com negociar, per assessorar-se, però pot ser un bon divorci en aquest sentit, no?
Sí, jo crec que és molt important. Hem anat a l'últim consell, potser, que ens volia donar, però és molt important, te l'has saltat, no? Però és molt important anar a buscar un bon advocat. Un bon advocat, un especialista en el tema que s'està tractant, en aquest cas, un advocat matrimonialista o del dret de família, que t'ajudi a visualitzar l'escenari, que et posi les coses a sobre de la taula clares. No sempre es pot fer el que el client vol o el que el client desitja, sinó que s'ha de fer el que es pot fer i que sigui millor per la parella i especialment pels fills. En realitat, si acabes anant a un jutjat, el que farà el jutge i el Ministeri Fiscal, que defensa els interessos dels menors, és buscar l'interès dels nens, dels fills comuns, sense pensar en un ni en un altre, només amb els fills.
Va, tenim l'1 i el 10. Anem al segon.
Anem al segon. Vinga. Segon consell. En cas d'arribar a un divorci de mutu acord, assumeix aquelles obligacions que puguis complir. És molt important, eh?
Clàssic, eh?
És a vegades són reflexions molt senzilletes, però que realment has d'aturar-te i pensar realment si el que estàs signant ho pots fer i en realitat ho pots complir. Hi ha molts matisos i molts exemples que et podria donar, però moltes vegades la gent va directa a pensar que vull una custòdia compartida quan potser no puc fer una custòdia compartida perquè fins ara no l'he fet, perquè estic treballant de sol a sol i és impossible fer-me càrrec dels nens, no? És un exemple molt simple, molt bàsic, però aleshores signa i t'has de comprometre a tot allò que puguis complir. Altres coses que puguis deixar, que sí, ja ho faré o crec que tal, règim de visites de nens. Si no pots recollir els nens a les 5 de la tarda a l'escola, no cal que posis la sortida de l'escola. No els vagis a recollir a la sortida de l'escola. Posa un horari posterior o no posis directament aquell dia perquè no la compliràs. O sigui, hi ha molts convenis on es regulen una sèrie de mesures que al final poden ser modificades, evidentment, de mutu acord pels esposos en qualsevol moment.
Per tant, si jo en un principi puc... posem aquest exemple, que és molt clar. Si jo en un principi puc recollir els nanos a les 5 de la tarda perquè surten de l'escola i després em sorgeix una feina, jo què sé, que he de viatjar o que no arribo a les 5 de la tarda mai o el que sigui, puc modificar allò, eh?
Evidentment. El que estem parlant ara mateix és de, en el moment en què signo un conveni amb unes mesures, que sàpiga que les podré complir en aquell moment i en un termini curt de temps o en mig termini. Però si és una modificació que després ve donada perquè t'han canviat l'horari laboral o perquè no tens tants dies de vacances, el que sigui, això ho pots modificar a través d'un procediment que més endavant es pot alterar perquè s'han alterat les circumstàncies que es van tenir en compte en el seu moment.
De seguida anem a aquest tercer consell, però pel que deies, Irene, jo crec que a vegades, igual és una qüestió més antropològica que legal, però a vegades sí que tinc la percepció de que en certes ruptures agafem coses només per molestar l'altre. No sé si ho deies en aquest sentit, també.
Bueno, o a vegades desitgem coses que no... Jo sempre he de dir que ull amb el que desitgem, no? Perquè es pot complir.
M'agrada aquesta.
Sí.
M'agrada molt aquesta.
Aleshores, bueno, has d'anar amb compte. Has d'anar amb compte.
Tercer consell.
En el moment de divorciar-se, procurem liquidar tots els béns comuns. És un consell que considero interessant, no? Perquè hi ha moltes coses que van al matrimoni, a banda dels fills, el domicili, els estalvis, els comptes, hi ha coses comunes que no hi comptes o que no recordes o que prefereixes deixar per més endavant o que firmes conveni i te n'oblides. Però realment és molt interessant fer-ho en aquell moment, perquè després, abans del 2005 hi havia la possibilitat, bueno, hi havia la possibilitat, no, en realitat havies de passar primer per una separació, després per un divorci. Però ara tens la possibilitat d'anar directament al divorci. Amb la qual cosa no hi ha un procediment previ a aquest divorci amb el qual pots solucionar les coses que t'han quedat pendents. Ara directament vas al divorci i s'acaba aquí el matrimoni. Aleshores és interessant, molt interessant, liquidar-ho tot. Que no quedi res pendent, no quedi res en comú, si vols tindre algú en comú. Tinc un apartament a fora, a Costa Brava, i m'interessa mantenir-lo, no hi ha cap problema. Però sí que és interessant, sempre que es pugui, liquidar tot el patrimoni comú per no tindre després que anar darrere de l'altre i buscar la fórmula per acabar.
Per cert, ara que ens parlaves de temps, igual et torno a fastidiar i em dius, això era un altre consell que em tenia preparat per més endavant. Pel que fa al temps, més o menys, què es tarda en que tot aquest acord arribi...
Clar, una de les coses que et deia abans era hi ha dues possibilitats, mutu acord o contenciós. Si no arribo a l'acord, hem d'anar al jutjat
llarg,
i ficar-me en un procediment judicial, que depèn com pot ser, depèn de on, especialment, pot ser molt llarg, perquè a Barcelona hi ha 10 o 9 o 10 jutjats de família especialitzats només en això. Si et toca en una altra població, Mataró o fora, és igual, Granollers, per exemple, un jutjat especialment lent, pot ser molt llarg. Aleshores, un procediment de mutu acord, un divorci de mutu acord, pot durar 3-4 mesos, un procediment contenciós pot durar 10-12 mesos.
Déu-n'hi-do.
Això s'ha de tenir en consideració. I en alguns casos, bastant més.
Anàvem pel tercer, quart consell.
Quart consell. És una reflexió en veu alta, aquest. No sé si és un consell. No involucrem els nens.
Molt bon consell.
No involucrem els nens en el divorci. Moltes vegades, encara que no ho volem fer voluntàriament o conscientment, ho fem. És molt important no involucrar-los, preservar-los del conflicte. Per què? Perquè en realitat hi ha unes conseqüències legals si involucrem massa aquests nens, que podrien donar lloc inclús a perdre la custòdia dels nens, no? O canvi d'un règim de visites perquè l'altre està... No involucrem els nens, perquè no és necessari. I en realitat han de quedar al marge de tot un procediment que no té res a veure amb ells.
Cinquè consell?
Cinquè consell. Abans de marxar del domicili, aconseguir tota aquella documentació que ens interessa, perquè moltes vegades et ve el client, ja està separat, encara no ha fet res, no tenim la meitat de la documentació. És veritat que molta de la documentació que necessitem es pot aconseguir per una altra banda, però hi ha documentació que no podem aconseguir nosaltres, si no és a través d'un jutjat, i aleshores ja t'has de ficar en un procediment per aconseguir-la, no? I aleshores per valorar valoratòria de la situació i per fer una estratègia legal vàlida és interessant tenir quanta més documentació millor.
Per cert, que entenc que si no recordo malament, perquè no fa tant de temps, si no recordo malament, entenc que a Catalunya quan et cases automàticament és repartiment de béns, eh?
És separació de béns.
Separació.
Separació de béns. Uh-huh. Hi ha un règim supletori a Catalunya. Si tu no estableixes cap règim que modifiqui aquest, és separació de béns. És a dir, sempre i quan tu estiguis casat amb una catalana, tingui veïnatge civil català o hagi nascut a Catalunya. Quan ens casem amb un madrileny que acaba d'arribar, no és...
No funciona.
No funciona igual. Mm. Aleshores, a Catalunya, règim legal supletori, separació de béns. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y lo que hemos comprado los dos es de los dos. D'acord? Fora de Catalunya, el que compres constant matrimoni, si ho compres tu, és del matrimoni. Si compro jo, és del matrimoni. És la diferència. Aquí a Catalunya no. Aquí a Catalunya et cases i jo, si compro alguna cosa posteriorment al matrimoni, és meva.
Això facilita també? Aquest sistema facilita també una separació de mutu acord?
Home, sí que ho facilita. Una sí, eh? Sí, sí, bastant, perquè aquí el que està a nom teu és teu, el que està a nom meu és meu, el que està a nom dels dos... És el que et deia abans, uh-huh. És el mateix, és dels dos. Aleshores, hem de repartir només el que tenim en comú. Va. Tot l'altre, cadascú té el seu.
Sisè consell, va.
Sisè consell. No deixar ni desocupar el domicili familiar, tret que sigui estrictament o necessari. Uh-huh. Hi ha molts clients que venen al despatx i pregunten una de les primeres preguntes... puc marxar del domicili conjugal? Serà un delicte, Delicte d'abandonament del domicili conjugal. En realitat no hi ha un delicte d'abandonament del domicili conjugal. Hi ha un delicte d'abandonament dels deures familiars, però no és el mateix que agafar les maletes i marxar del domicili. Especialment, jo recomano, si és possible i hi ha una bona entesa entre el matrimoni, mantenir-se allà fins que soluciones el problema. Si no... Has de marxar, evidentment, si hi ha insults, si hi ha amenaces, si hi ha tema de violència general, òbviament, sortir del domicili immediatament.
Entenc, per fer-ho molt, molt escuet i simplificat, que no és el mateix marxar de casa que desaparèixer.
Correcte, no és el mateix. No és el mateix, perquè marxar de casa, molta gent marxar de casa, continua assumint aquestes obligacions familiars. Mm-hmm. No té res a veure, continues anant veient els nens, continues alimentant-los d'alguna manera, pagant escola, no és el mateix que desaparèixer. Sí, sí, sí.
Anem al setè consell, va.
Setè consell. És molt important aquest, o molt interessant, no per atendre que tots els problemes de la família es resolgui i els decideixi el jutge. Hi ha molta gent que diu, bueno, pues això que ho decideixi el jutge, això que ho decideixi el jutge, tot en mans del jutge. Hi han coses que el jutge...
Pobre jutge, també.
Pobre jutge. No podrà solucionar, perquè hi han temes familiars que, òbviament, tema nens, tema custòdia, tema règim de visites, tema pensions, aquí s'hi pot entrar, però hi han molts temes que són personals, de la família, familiars, que no tenen res a veure i que no podrà, i que no entrarà a solventar, perquè no té per què entrar a solventar. Aleshores, també el mateix, els advocats podrem resoldre temes legals, qüestions legals, però ja més enllà hi ha temes que no podrà solucionar ningú, només la parella.
Anem al consell número 8.
Consell número 8. Si hi ha qüestions que no són estrictament matrimonials, quan parlo d'empreses en comú, si has comprat un pis i està a nom d'ella però l'has pagat tu, procura un divorci de mutu acord. És a dir, hi ha temes que només en el divorci només es poden solucionar una sèrie de temes. No es pot solucionar tot. Ara bé, si fas un conveni regulador de divorci de mutu acord, sí que pots ficar tots els temes comuns, perquè el jutge no s'hi ficarà. Si tu resols aquells temes dintre del conveni, no hi ha cap problema. Ara bé, si has d'anar al jutjat a demanar-ho, hauràs de posar diversos procediments. I aleshores no és el mateix ni en temps ni en diners.
I anem al darrer, que és el novè.
El novè. Mai signis un conveni o ratifiquis un conveni del que no estàs segur. Aquest és principi fonamental. No signis un conveni que no tinguis clar, mai. Perquè ja he tingut algun cas, més d'un, que t'ha vingut el client amb el conveni signat o amb el conveni ratificat, que encara potser és pitjor. conveni signat, el pot signes normalment al despatx, és com un contracte privat entre les parts, però que els obliga d'alguna manera. Si a sobre ha anat a ratificar el jutjat, encara és pitjor, perquè ho has fet davant del jutge, i aleshores tirar-lo enrere és molt complexa.
Ara entenc, doncs, el desè consell, que era triar un bon advocat. Per cert, si voleu un bon advocat, fàcil, fàcil, Digestum Legal, 93-265-7844, 93-265-7844. Irene González, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Cada divendres a 2:15 de 10 del matí, Tirant pel dret, un espai d'informació i assessorament legal a Ràdio.